Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Obrim la tercera hora d'aquest matí de dimarts amb el català al carrer, que ens acosten la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. És un espai per aprendre, per divertir-se i per guanyar premis, si truqueu i concurseu amb nosaltres. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Som a les acaballes de curs i teniu ja l'estiu planificat.
Exacte, acabem un i comencem l'altre. O sigui que ara que ja anem acabant a mig juny, acaben el 16-17 de juny, acaben ja tots els cursos d'aquest trimestre.
Això és passat demà?
Sí, sembla que no, la setmana, sí, d'aquí 15 dies, exàmens, finals i tot, tot ja s'acaba. I llavors comencem, ja estem planificant, o ja estan planificats, vaja, els cursos d'estiu que cada any més o menys fem durant el mes de juliol. Com que només és el juliol, doncs són intensius. És classe 4 dies a la setmana, de dilluns a dijous, i les sessions són de 3 hores. En farem dos. Dos i tres, vaja, en farem tres. Al servei mateix farem un curs de nivell inicial i un altre de nivell bàsic 1. Tots dos són per començar les persones que no parlen gens de català, però a vegades depèn doncs, de quina és la llengua d'origen o si ja s'entén una mica més el català o no, doncs poden fer un inicial o poden fer un bàsic 1. Llavors, aquests cursos es faran del 2 al 28 de juliol, o sigui, durant tot el mes, com deia, de dilluns a dijous, en horari de matí, de 9:45 o 1:45 del matí. Hi haurà aquests dos al servei i després n'hi ha un altre que fem en col·laboració amb el Servei de Joventut de l'Ajuntament de Vilafranca. I llavors aquest és un curs específic per joves, perquè es farà allà en aquell espai de la nau, espai jove la nau, que és on fan diverses activitats ara a l'estiu i tot l'any, destinades a joves, i una de les activitats que ofereixen és un curs de català. També de nivell inicial, per joves que fa poc que viuen aquí, que no pràcticament no l'entenen ni el parlen, el català, i és amb aquesta franja entre 16 i 30 anys, que és més o menys el que abasta doncs, les activitats que fan a la nau. I aquests cursos van amb un calendari diferent. Per tant, això, qui li interessi aquest curs s'ha d'inscriure a través de les diferents activitats que es fan a la nau. A partir de la seva web hi ha un formulari, allà poden fer la inscripció. Però és un curs que anirem a fer nosaltres també com a consorci. I els altres dos, doncs, per inscriure-s'hi, s'ha d'estar atent el dia 30 de juny. El 30 de juny és el dia d'inscripcions. 30 de juny i 1 de juliol, però com que ja sabem que les places el primer dia normalment s'acaben,
volen,
doncs ja pràcticament diem el 30 de juny com si fos l'únic dia d'inscripció. La inscripció, com sempre, es pot fer en línia a través de l'aplicació que s'hi pot accedir a través del web del consorci, el cpnl.cat, o també presencial, venint al servei de Vilafranca. Doncs el dia 30 al matí de 9 a 2 i a la tarda de 5 a 7 i el dia de 1 de juliol també tindrem obert de 9 a 2 per si encara queden places anar fent inscripcions. Ara el que, si algú està interessat i vol, el que pot fer és començar a entrar a aquest web del consorci, registrar-se i llavors a partir d'unes preguntes, primeres preguntes sobre el nivell de coneixements que es tenen, doncs que es responen, ja et diu la mateixa aplicació, doncs has de fer un nivell bàsic 1 o un nivell inicial. Si el que surt és un nivell més alt, llavors el que cal és fer una prova per saber si s'ha de fer un altre nivell, que no oferim ara a l'estiu, però la prova ja estarà feta per si algú s'hi vol inscriure a partir del setembre. Ja haurà avançat feina. Però si vols, si voleu, doncs ja és qüestió ara de ja registrar-se i així el dia 30 de juny ja es pot fer la inscripció en línia més ràpid perquè ja pots entrar amb la teva fitxa feta de registre i la inscripció és més àgil.
Pot ser que es col·lapsi o ja no passa.
Vés a saber.
No s'atreveix a dir que no anirà.
Esperem que no. Esperem que no perquè ara hi ha molta menys oferta de cursos. A tot Catalunya només a l'estiu s'ofereixen inicials i bàsics. En canvi, els altres trimestres, quan es col·lapsa, oferim tots els nivells. Per tant, hi ha molts més alumnes que estan entrant i estan intentant, moltes més persones que estan intentant inscriure's alhora. Per tant, pensem que no es col·lapsarà.
Recorda'ns les dates.
Per la inscripció, el 30 de juny i 1 de juliol. Per fer el curs, del 2 al 28 de juliol. De dilluns a dijous, de 9:45 a 1:15 del matí. Vinga, a veure si els omplim, que contem que sí.
Home, i tant, no em dubtis. Aprenem ara classe de vocabulari des de Ràdio Sant Sadurní.
La Sílvia Catasús ens acompanya com sempre. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Bon dia, Eli, molt bé.
Avui reprenem el que fèiem fa dues setmanes, aquell vocabulari de sentits. Parlàvem aleshores de l'olfacte i avui parlem del tacte.
Doncs sí, seguint el fil de fa dues setmanes que vam parlar del vocabulari de les olors i del sentit de l'olfacte, doncs ara, en aquestes properes sessions, dedicarem les sessions a parlar del vocabulari relatiu als altres sentits, és a dir, el tacte, la vista, el gust i l'oïda. I avui, concretament, ens centrarem en el sentit del tacte. Comencem pel verb principal, que és tocar. Tocar és fer que la mà, els dits o una altra part exterior del cos entri en contacte amb quelcom i en sigui afectat el sentit del tacte. Tocant, percebem la textura, la forma, la temperatura, la duresa dels éssers inanimats i animats, entre altres percepcions. Podem tocar, palpar o palpejar, que és passar la mà per damunt d'una cosa palpant-la. També podem acariciar, acaronar o amanyagar, és a dir, passar la mà tocant suaument. I una altra cosa ben diferent és grapejar, que és palpar grollerament, sense delicadesa, maldestrament. També hi ha el verb potinejar. Potinejar podem definir com manejar barroerament alguna cosa. Potinejar, per exemple, el menjar. I hi ha un altre verb menys conegut, que és manyuclar, que és tenir a les mans una cosa palpant-la barroerament. Bé, de l'acció de palpar en diem palp, i de l'acció d'acariciar és carícia. Hi ha un sinònim que és moixaina. Una moixaina és una carícia, especialment quan es fa a la cara. També podem associar una altra paraula al tacte, que és pessigolles. Fer pessigolles o pessigollejar, les pessigolles, o també les cuscanelles, que és el sinònim, aquí en diem pessigolles, però en altres indrets en diuen cuscanelles, són una sensació experimentada en algunes parts del cos, especialment les plantes dels peus, les aixelles i la part anterior del coll, quan són lleugerament estimulades pel tacte que provoca la rialla i que, en cas d'insistir molt, produeix convulsions de tipus nerviós. Bé, el tacte, quan una de les coses que percebem amb el tacte, com hem dit, és la textura. De textures n'hi ha moltes, de suaus i d'aspres, de fines i rugoses, de vellutades, que són suaus com el vellut, o de llepissoses, que són una mica més desagradables, com les, per exemple, la pell d'una granota, que és com untuosa, com babosa. Bé, i ara veurem també el verb tocar, que té de vegades sentits figurats, com ara en frases com fa un any que no he tocat cap llibre. Bé, aquí té un sentit figurat que vol dir que no has llegit, que no has fet servir un llibre. Després tenim tocar fons. Tocar fons és estar molt abatut per algun motiu. O tocar el voraviu. Si toquem el voraviu a algú, el molestem, el ferim, l'enutgem. Tenim també, si ens toca la loteria, és, en el sentit estricte, és que hem tingut molta sort amb la loteria, però també es pot dir en sentit figurat en alguna situació. I també tocar ferro. Tocar ferro és una frase que diem per prevenir-nos de la mala sort, tocar ferro o tocar fusta. Bé, n'hi ha més, eh? Amb tocar n'hi ha moltes, i en diré també dues amb dits, eh? Tenir la vista als dits és tenir l'hàbit de tocar-ho sempre tot, que també tenir els dits llargs ve ser una mica el mateix.
Mm. Perfecte, doncs amb aquesta última ho deixem. Com sempre, és un plaer, Sílvia, que ens acompanyis al Penedès en xarxa, i ens retrobem la setmana vinent. Que vagi molt i molt bé.
Gràcies, adéu.
Ens espera, pel que deia la Sílvia, un apassionant camí a través dels sentits, setmana a setmana, aprenent vocabulari i frases fetes.
I tant, segur que sí.
És temps de concurs. Va. Passen un parell de minuts, d'un quart de 12. Recordem com participar, trucant al 938-87-26-26 i jugant, tant si l'encerteu com si no, entrareu al sorteig del llibre, que avui és un premi Folch i Torres, el de l'any passat. És L'extraordinària vida d'un gos a les últimes, de Joan Berlanga, il·lustrat per la Carina Koch, que ha editat Galera. Avui és un llibre juvenil que té com a protagonista el Parrac, un gos mestís sense pedigrí, que, això sí, és tot amor, tot tendre i sincer, en un relat divertit i emocionant que ens recorda que a vegades la felicitat s'amaga en la pluja fina del dia a dia. I la Teresa avui es proposa un concurs diferent.
No gaire, eh? No una gaire. Mica, no? No, no
us posarem una mica
no
a prova. No, no, truqueu, no, i tant que sí.
Que serà senzill. A veure, per començar, la primera pregunta serà, com sempre, un refrany que hem de completar. I aquest refrany comença dient: a les penes, què? Què hem de fer? I res, només ens cal una paraula per completar aquest refrany força conegut, jo crec. I després, avui, parlarem de paraules polisèmiques. Potser això encara ens sona de quan anàvem a l'escola, eh? Paraules polisèmiques. Són paraules que tenen més d'un significat. I n'hi ha moltes, eh? Tenim una paraula i pot voler dir diferents coses. I l'únic que faré, doncs, serà dir una paraula i ens haureu de dir un dels significats d'aquesta paraula. Però d'una manera simple, eh? No busquem definicions de diccionari, que això és molt complicat. Per exemple, si jo dic clau, doncs em podeu dir serveix per obrir una porta. I ja està.
Ja seria
això
bona.
Això ja seria una definició, eh? Una clau, doncs, és això, una cosa que serveix per obrir una porta.
Podeu dir cosa, al qual ens expressem,
sí,
eh?
Sí, sí. Així, això seria en femení, i si diguéssim clau en femení, doncs serveix per clavar un quadre, per penjar un quadre a la paret, eh? És una cosa que claves a la paret i pots penjar-hi un quadre. Doncs aquest és un altre significat que té la paraula clau. Per tant, fins i tot en aquest cas podria canviar del gènere, pot ser masculí o femení, però la paraula, en principi, és la mateixa. D'acord? Vist l'exemple, que és fàcil? Doncs va, us en dic dues. Només cal que ens en digueu una de definició, eh? No totes, només un significat de la paraula. Una seria peu. Va, penseu que peu dona per uns quants significats. I una altra que us dic és ala, perquè pugueu triar. A veure, digueu-nos això. Què pot significar peu i què pot significar ala?
Amb
una sola cosa n'hi ha prou.
Que tenen més d'un significat,
sí.
En trieu un.
Un.
Si l'oient anterior n'ha dit un i en teniu un altre,
exacte,
també
sí,
servirà.
Sí, repetim, no? En volem més, eh? Per tant, avui necessitem més trucades per la mateixa paraula. Heu d'estar atents a veure què han dit el que ha trucat abans.
De moment, atentes,
va,
perquè
atentes.
Ens esperen dues Eulàlies que ja han trucat. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Número 1 per l'Eulàlia. I em sembla que anirà pel refrany.
Bueno,
potser
puc,
sí.
Puc dir una cosa de cada, si voleu.
No, no, el refrany ja ens va bé.
El refrany i prou.
Sí.
Seria les penes punyalades.
Ah, les penes punyalades, ah, exacte. És una cosa que hem de fer a vegades, no? O sigui, quan hi ha una mala situació ens hem de sobreposar i la vida continua, no?
Que sí.
De tirar endavant.
Quin remei.
Doncs molt bé, aquesta encara es sent dir, això, les penes punyalades, i allò que fem a vegades que hi ha com una continuació dels refranys, he trobat a les penes punyalades i els disgustos gots de vi. Que no sé si és un bon consell, eh? Però vaja,
home, millor que la punyalada,
sí, esclar.
Perquè si no, aniríem tots mig borratxos tot el dia.
Sí, però esclar, si hem de fer cas de les punyalades, també anem malament.
Sí, 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 sí. És un refrany una mica rarillo.
Bé, és així, en sentit figurat, en sentit figurat.
Bueno, sí, clar, clar.
Molt bé.
Eulàlia, apa. Gràcies per la trucada.
Gràcies.
A vosaltres.
Fins aviat.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Adéu.
I també ha trucat al 938072626 una altra Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Bé, encantada de saludar-te i que truquis.
Molt bé, molt bé. A veure, anava a dir el refrany, però ja l'ha dit l'altra Eulàlia.
Bé, doncs...
és molt primerenca.
Va molt ràpid. Marca molt de pressa.
Ràpid. Sí, ja ho veig ja. Bueno, digue'm, doncs, va,
doncs,
una altra cosa.
Res, no ho he sentit de què anava, les altres preguntes?
Bueno, he sentit alguna però com que ja he marcat el telèfon, llavors
clar,
no he pogut estar ben atenta.
A veure, doncs ja he dit, per exemple, la paraula peu...
Sí.
I m'hauries de dir un significat que pugui tenir aquesta paraula. És una paraula que en té molts, de significats.
Sí,
me n'has de dir un, només un.
Amb les teves paraules.
Sí,
el
tant...
peu, doncs caminar, caminar.
Però un peu no és caminar.
Ah.
Què seria un peu?
Posa-hi una mica més de paraules, de
clar,
definició.
O sigui, què és el peu?
El peu, doncs, bueno, és un òrgan del cos.
Doncs això, doncs ja està
que
bé.
Que serveix per caminar,
sí,
com tu deies.
Serveix per caminar, però de fet no, és això, un òrgan, una extremitat de les persones, però es pot dir així, tal com ho has dit tu, ja ens serveix, eh?
Molt bé,
doncs ja tenim un significat de peu, però en volem més, eh? No la donem per resolta, aquesta, per tant, que ens continuïn trucant amb més significats de peu.
Quants més?
Uf, no sé, un, dos,
gràcies,
tres...
Gràcies, Eulàlia, adéu-siau.
Adéu,
i sort amb el dos, tens el
adéu,
dos.
Adéu.
A reveure...
Jo almenys en tinc cinc, però...
A banda
cinc,
del que ens acaba de dir
l'Eulàlia. Sí, cinc, sis, peus, té molts significats, peu.
Carai.
I l'altre que tenim pendent per anar pensant és ala. Ala potser no en té tants de significats, però bé, els oients potser en trobaran més dels que jo he trobat.
Ens truca també la Montse, bon dia.
Bon dia.
Montse, tens el 3.
D'acord.
Doncs per qui vas, el peu o l'ala?
Pel peu.
El peu.
El peu de lletra, diuen.
Peu de lletra.
Sí.
I què seria peu de lletra?
Ves, no sé com definir-ho massa bé.
Què voldries dir? No ho sé, ara jo... No sé, és en una lletra a la part de baix del peu, ai, de la lletra, diguéssim. És que no sé què és ara ben bé, peu de lletra.
Potser vols dir l'expressió al peu de la lletra?
Sí.
Ah, com a expressió. Bé,
sí.
No havíem parlat d'expressions, però també és una opció. El peu de la lletra vol dir això, seguir-ho tal exactament com ho hem dit, no?
Literal, no?
Sí. Sí. Però hi ha alguna cosa de peu de lletra, eh? Jo crec que ara hauria de mirar el diccionari. Però el peu de la lletra també ens val, com a expressió. Doncs vinga. Correcte. Imagineu si dona de sí aquesta paraula.
Molt bé.
Gràcies,
molt
Montse,
bé.
I sort amb aquest 3. Adéu-siau.
Bon dia.
Adéu, que vagi
bé. Va, en busquem més.
No ens han dit res d'ala.
No, tenim ala, però peu segur que algú troba alguna altra cosa, que pensi en objectes que té a prop, no sé... Bé, no puc dir res més, si no ja diria més. I ala, evidentment, ja és fàcil. Com a mínim una o dues són molt fàcils. I penseu que ens ho podeu dir així, de qualsevol manera.
Una cosa que serveix per, com vulgueu.
Una cosa senzilla.
No ens posarem tiquis-miquis.
No.
Truqueu-nos al 938072626. Aprofito per recordar que s'han quedat uns quants llibres per recollir i si en un parell de setmanes no ho feu, els tornaré a sortejar. L'Eulàlia, que ens ha trucat la primera i em consta que ho sap, té un llibre, també l'Assumpció i la Mercè. Teniu llibre, veniu a buscar-lo i, si no, això, un parell de setmanes més a tot estirar perquè anem acabant ja temporada i els torno a sortejar i dono més opcions de vida i de lectura a aquestes històries. Avui regalem un premi Folch i Torres, editat per La Galera, L'extraordinària vida d'un gos a les últimes, de Joan Berlanga, novel·la juvenil, il·lustrada, que va guanyar aquest prestigiós premi de literatura infantil i juvenil l'any passat. I mentre esperem aquestes trucades sobre el peu i sobre l'ala, definicions, què volen dir, n'hi ha moltes per triar, busquem alguna paraula i així aprenem, o algun verb.
Sí, bé, podem parlar d'aquests verbs que fem servir a vegades no de la manera prou adequada i així podem anar repassant. Hi ha alguns verbs que, això és per influència del castellà,
Doncs el que fem és posar-hi una preposició a continuació que no hi hauria d'anar, que se'ns ha anat enganxant a mesura com hem anat sentint en castellà. Què vull dir, per exemple? Per exemple, el verb cuidar. Doncs jo no hauria de dir he de cuidar d'un malalt, he de cuidar del meu fill, sinó que cuidem un malalt, cuidem el nostre fill. No és cuidar de, sinó directament cuidar una persona, no d'una persona. És aquesta preposició
que... Tendim a posar-hi la preposició.
Que hi posem. Per exemple, amb el verb suposar, deure i suposar. Hem de dir, deuen suposar, que no ho hem vist, i no deuen de suposar, que hem arribat tard, o deuen de suposar que no vindrem. Doncs no, entre el deure i el suposar, tampoc hi va aquest de. Per exemple, un altre també habitual, donar menjar. No donem de menjar, li donava de menjar al nen, li donava de menjar al gos. No és donar de menjar, sinó que és donar menjar.
Directament.
Li donava menjar a la criatura, li donava menjar a la seva mascota. Igual, una mica similar que donar mamà. Quan es s'alleta un nadó, hem de dir donar mamà, no donar de mamà.
I donar el pit.
Sí, donar el pit també. Sí, seria una altra opció. Però amb el verb mamà i donar, sí, doncs no hi posem el de entremig, donar de mamà, sinó donar mamà. Com, igual que donar menjar i no donar de menjar.
Costa, perquè tens el donar mamà.
Sí, sí, s'enganxa una mica. Mà. En aquest cas, sí, que potser... En canvi, bé, donar menjar, no hi ha dificultat, no?
O donar el pit, jo sempre he sentit donar el pit.
Però això de mamà potser es deia més...
Abans.
Abans. És d'aquelles coses que no saps per què van canviant, perquè no hi ha cap res que digui que no siguin correctes ni adequades, però es van canviant. Estirar el fil, doncs també. Estirem el fil d'una qüestió, normalment així en sentit figurat, i no diem estirar del fil. No estirem del fil d'aquest tema, d'aquest assumpte, d'aquest problema, sinó que estirem el fil. Igual que estirar les orelles, algú, renyar-lo. I en comptes de dir estirem de les orelles. Aquesta també seria una altra que hem d'evitar aquest de entremig.
Aneu apuntant. Va. Sona el 938072626. Margarita, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el 4 i pots triar el peu, l'ala, el que vulguis.
A veure, m'has de tornar a repetir perquè m'he estat una mica... que no he sentit bé,
A veure, teníem això, dues paraules pendents. Peu i ala. Sí. I ens has de dir un significat d'aquesta paraula, només un. De peu, ja ens han dit doncs, que és una part del cos, de les persones. Això seria un possible significat de peu, però en té molts altres. I d'ala encara no ens n'han dit cap, per tant, pots triar.
Sí, bueno, ara mateix això del peu dic, un cop de peu.
Un cop de peu, però...
Un cop de peu a la porta, un cop de
clar,
peu...
Però això seria el mateix significat. Això ho fas amb el peu, una persona, amb el peu, la part del cos, dona un cop. Però peu pot voler dir altres coses
que no és... La Teresa
avui
vol definicions.
Que no és la part d'un cos.
Ala, com definiries una ala?
Una ala, això... Va. És que t'enganxes així...
Ja.
Com definiries una ala?
Ala, què pot ser una ala?
Per volar.
Per volar. Doncs ja està. Per volar aquí.
Un ocell.
Un ocell. Doncs ja està. Un ocell,
Ja està, era això.
Ala, doncs el que serveix per volar un ocell. Molt bé.
Margarita, que acabem. Fantàstic. Tens el 4, gràcies.
Gràcies.
Adéu, felicitats.
Adéu.
I no hi ha temps més,
doncs,
per tant.
Mira que n'hi havia, d'opcions.
Tornarem. Sortegem el llibre. Em surt el 2. Eulàlia, la segona que ha trucat, té el llibre. Teresa, gràcies.
Molt bé, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:15 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa, començant per explicar-vos que Sant Cugat Sesgarrigues i Font-rubí s'uneixen a la revolució digital en emergències amb l'eina PCCOM. Es tracta d'una eina tecnològica de la Diputació de Barcelona que millora la gestió d'emergències. Amb aquesta incorporació, aquests municipis s'afegeixen als més de 100 ajuntaments de la província de Barcelona que ja utilitzen la plataforma, que és innovadora. PCCOM és una aplicació web i mòbil que permet una resposta més ràpida i coordinada davant de qualsevol situació d'emergència. Ofereix funcionalitats com l'activació i desactivació del pla d'actuació municipal, la notificació directa al CECAT, l'enviament d'avisos als col·lectius vulnerables i també la comunicació interna entre els membres del Comitè d'Emergències. Aquesta actuació forma part de l'estratègia de desenvolupament de la Protecció Civil a Catalunya, impulsada pel Departament d'Interior arran de la Dana a València. L'objectiu és que tots els municipis catalans comptin amb plans locals de protecció civil homologats abans de l'any 2027. I s'implantarà una nova zona taronja d'estacionament al pàrquing de la Llosa tocant a la plaça de la Creu de Santa Digna a Vilafranca. L'Ajuntament activarà a partir d'aquest dijous la nova zona taronja d'estacionament. Serà l'aparcament de damunt de la Llosa del ferrocarril amb accés des del carrer Can Sallarot a tocar de la plaça de la Creu de Santa Digna i de l'estació d'autobusos, que compta amb 75 places d'aparcament. Seguint una de les mesures previstes en el Pla de Mobilitat Urbana de Vilafranca, aprovat per unanimitat pel Consistori l'any 2022, l'Ajuntament activa en aquesta zona d'aparcament l'anomenada zona taronja, per estades de mitjana i llarga durada. Aquesta nova regulació abastarà de dilluns a dissabte, de les 8 del matí a les 8 del vespre, i permet l'estacionament fins a 12 hores. Aparcar fins a 5 hores tindrà un cost de 3 euros, i més enllà de les 5 hores, fins a les 12, el preu és de 5 euros. No obstant això, per les estades de curta durada, inferiors als 90 minuts, l'estacionament és gratuït. En tots els casos, cal treure etiqueta obligatori mitjançant els parquímetres o l'aplicació mòbil Vinclay. L'objectiu d'aquesta nova regulació és afavorir la rotació de vehicles a aquesta zona tan propera al centre, a diversos equipaments públics i a les estacions de transport públic de Vilafranca. D'altra banda, el cicle de 3 xerrades gratuïtes a Olèrdola està dedicat al benestar emocional. L'Ajuntament d'Olèrdola, amb el suport de l'Institut Català de la Salut, organitza durant aquest mes de juny i també el mes de juliol un cicle de 3 xerrades gratuïtes sobre benestar emocional als diferents nuclis del municipi. Sota el títol de Benestar emocional, entendre'ns per cuidar-nos, aquestes sessions tenen l'objectiu de reflexionar sobre les emocions, compartir vivències i oferir eines pràctiques per viure amb més calma i consciència. Cada xerrada abordarà una temàtica concreta relacionada amb la salut emocional. La primera estarà dedicada a la gestió emocional i s'ha programat per a dimecres de la setmana que ve, a 5:45 de la tarda, a Sant Pere Molanta. El dijous, dia 26 de juny, a Moja, la xerrada estarà dedicada a la pèrdua. I a Sant Miquel d'Olèrdola, el dimecres 2 de juliol, hi haurà una sessió dedicada a la importància dels pensaments. I acabem explicant-vos que el Club AS Cunit triomfa al Campionat d'Europa amb 3 títols en patinatge artístic. Va tenir lloc del 22 al 24 de maig a Saragossa. Són èxits assolits, doncs, pel Club Artístic Skating Cunit al Campionat d'Europa de Patinatge Artístic 2025, que es va celebrar, com dèiem, al Pavelló Príncep Felip de Saragossa a finals de maig. El club s'ha proclamat campió en 3 categories: Show Junior amb Wall as One, Show Petit amb O Fortuna i Quartets Senior amb We Are Art. Un dels grans protagonistes va ser el quartet Senior Vortex, format per Pau García, Llorenç Álvarez, Ot Font i Biel Gené, que va obtenir una puntuació de 71 punts amb una espectacular actuació ovacionada pel públic. Aquest nou triomf suposa el 4th títol europeu en 5 anys pel quartet d'AS Cunit.
Penedès en xarxa.
Són 12:45 i 5 minuts. Thank you. Carles Gala, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem les pantalles d'aquest dimarts amb una patacada monumental.
Monumental, eh? Realment, Televisió Espanyola, jo crec que no s'havia vist venir, això, que és aquesta caiguda no, perquè de fet mai ha pujat, de l'audiència de la família de la tele. No ha funcionat el format, no ha funcionat aquesta arribada del món Sálvame que hi havia a Mediaset, a Telecinco, a Televisió Espanyola, i s'haurà d'analitzar també el per què, no? Hi ha molts temes oberts, hi ha molta gent que comenta doncs, el fet de que el format doncs, no era un format escaient per Televisió Espanyola, que els continguts han estat, diguem-ne, filtrats i que, per tant, no permetien que fos un Sálvame en essència com sí que es feia a Telecinco, sinó que realment doncs, s'havia d'adaptar els continguts a la televisió pública. Però també parlen del caos que hi havia a nivell de continguts, la dificultat de poder fer un seguiment del que estava passant, un plató molt caòtic, molt gran, a molts espais que realment no han sabut tampoc treballar-lo bé. Hi ha molts temes. I de fet, doncs, ara mateix, des d'ahir dilluns, el format torna a canviar. De fet, ara només hi ha 1 hora i 10 minuts d'emissió. És des de les 3:50 fins a les 5 de la tarda, i a partir d'aquí doncs, ja comença la programació habitual de televisió espanyola, de la primera, amb les sèries, amb les telenovel·les, després concurs, a l'Aquí la Tierra i Telediario. Per tant, no tornen a aparèixer en antena. Veurem, perquè realment, per 1 hora i 10 minuts, tot el pressupost que això comporta, aquest plató que mantenia allò, doncs, té un cost important a nivell tècnic, sobretot, i també doncs, totes els col·laboradors que hi havien com contractat i tot plegat, doncs jo crec que és l'inici del final i segurament ben aviat veurem un format completament diferent. Podria ser amb la mateixa productora, amb alguns dels presentadors, però està clar que el format no ha funcionat i que, per tant, això s'ha de refer de nou.
Televisió Espanyola volia repetir l'operació que ja va fer amb Broncano, portar un format d'èxit de la privada a la pública, però amb Sálvame i Telecinco no li ha sortit bé.
La diferència és que sí que amb la Revuelta va agafar un format que sí que estava funcionant i que sí que tenia audiència i que en aquell moment encara doncs, tenia recorregut. Sálvame, de fet, Mediaset ja el va treure d'antena perquè havien vist que hi havia hagut un desgast important a nivell del format, dels presentadors, que són personatges que ells mateixos van crear, que van alimentar i que potser ja no donen més de sí i que la gent ja no té interès en el món Matamoros, Belén Esteban i Patiños i companyia, perquè és que jo crec que no hi ha res més a explicar al voltant d'aquesta gent. I sí, allò eren crits, eren sortides al plató, eren estridències que potser ara mateix a Televisió Espanyola doncs, el seu públic no li interessa, no ho permet o simplement doncs, no ha funcionat i la gent no ha seguit tot aquest món, diguem-ne, de faràndula. I està clar que Televisió Espanyola com a televisió pública i com un dels seus objectius és augmentar i ser líder d'audiència, doncs pren mesures i ràpid doncs, han canviat el format i ràpid l'han tret de la graella.
D'una patacada les tardes de Televisió Espanyola a un adéu a la nostra.
Sí, perquè TV3 aquest dissabte, dins del programa Col·lapse, que va ser un format estrany, que el mateix Ricard Ostrell va passar a ser convidat del programa i qui presentava el programa era l'Àngel Llàcer. Em van saber una entrevista també conjuntament amb el Jordi Basté, recordem que són les dues persones que estan als programes de les emissores de Ràdio Nacional, a RAC1 i Catalunya Ràdio, i Ricard Ostrell en aquesta entrevista ja va anunciar que el que volia era centrar-se només en el projecte del Matí de Catalunya Ràdio i deixar de presentar Col·lapse. Llavors, veurem què és el que passa la temporada que ve. Diuen que el programa sí que seguirà en antena i podria ser doncs, que Carles Costa, que fins ara l'havia fet alguna suplència del Ricard Ostrell, o fins i tot es parla de la possible tornada de Jordi González, que ja havia presentat fa molts anys les 1001 i que últimament ha sigut notícia justament per temes de salut, també. Però són els noms que rumoregen, res confirmat. Veurem, finalment, doncs, qui serà el presentador de Col·lapse la temporada que ve.
Diuen, no sé si t'ha arribat, que seria una estratègia d'Ostrell per preparar el salt a la Televisió Espanyola.
No ho sé.
Fins i tot el Rocco Steinhauser, que està molt ben informat, explicava un dia que ha començat a fer classes d'addicció en espanyol.
Tot podria ser.
I que aquest parèntesi li serviria per valorar alguna oferta que hi ha sobre la taula. Això ho explicava el Rocco Steinhauser, eh? Ell provaria d'anar a fer les Espanyes i, si no funcionava, sempre podria tornar a casa. Tot i que sembla que TV3 li han dit que si marxa, segurament marxa el format. Almenys això deien inicialment. Aviam com continua.
Aviam, veurem. De moment, l'Ostrella sabem que amb això sempre té les aspiracions molt altes i veurem. Vull dir, això sí que realment ens poden sorprendre fins a l'últim minut. Segurament aviat en sabrem de notícies.
És que el que és una animalada, amb tants professionals bons com hi ha, és que la mateixa persona s'encarregui del Matí de Catalunya Ràdio i del show de nit dels dissabtes de TV3. No cal.
Jo crec que no, és a dir, i més amb una estructura com TV3, amb tants periodistes i tanta gent en plantilla, i que segurament doncs, trobaríem segur gent d'informatius o d'entreteniment, que podrien tirar endavant aquest tipus de format. Però bé, això, les televisions i les licitacions i programes i productores i tot plegat, doncs algun dia s'hauria de revisar tot plegat i veure realment què hi ha al darrere.
Diuen que es pesi menut.
Sí. No cal aprofundir-hi més.
Sí, no entrem en aquest jardí.
No entrem aquí ara, aquí no entrem.
Que ens faria mal tant el Carles Gala com una servidora. Així que anem a explicar històries, anem a fer un cop d'ull aquelles sèries que s'estrenen aquesta setmana. Què proposes?
Doncs mira, hi ha una de Netflix que avui s'estrena, que s'anomena Sara, la mujer en la sombra. Estem parlant d'una sèrie que parla d'una mort sospitosa del seu fill, de la Sara, que obliga doncs, a una antiga agent secreta a tornar a l'acció i també investigar una sèrie de delictes que tornen cada cop més sinistres. Per tant, una història que torna a aparèixer i que és una sèrie que jo crec que l'hem llegit 30.000 vegades i amb diferents formats i que en aquest cas avui es presenta amb aquest títol de Sara, la mujer en la sombra de Netflix.
Te necesito. Uno de mis contactos ha desaparecido.
Yo ya no trabajo para la moda.
Sara Morche.
No es para la unidad. Es para mí.
La costura, los labios. ¿Dónde has aprendido a leer las situaciones así? En mi archivo hay un montón de secretos que destrozarían la idea que tienes del Estado.
¡Policía! ¡No te muevas!
Creo que hay algo más grande, más poderoso, más allá de nosotros.
És un thriller italià de només 6 episodis i que està basat en una saga que ha funcionat molt bé, una saga literària que es diu Sara, escrita per Maurizio De Giovanni. Diuen els que ja l'han pogut veure, els professionals, que es veu en un tres i no res i que et deixa amb ganes de més. I si us enganxa, penseu que Netflix l'està promocionant com una sèrie, no com una minissèrie, i té 6 episodis. Per la qual cosa, com que darrere hi ha aquesta saga literària, potser, oi?, hi ha aquesta segona temporada esperant. Això ho solen fer en funció de l'audiència.
A partir d'aquí veuen si ha funcionat, renoven, i si no, doncs no, fora, una sèrie més.
Si no us van els thrillers policíacs, el Carles Gala té altres propostes.
Sí, i n'hi ha poques comèdies, però aquesta setmana se n'estrena una, és una comèdia sobre el golf, protagonitzada i produïda per Owen Wilson, aquest actor que, si veieu la cara, segurament molts de vosaltres el coneixeu, i és un que ha fet moltes comèdies, no? Moltes pel·lícules de comèdia amoroses, o crec que sortirà també Los Padres de Ella, i sèries així com...
Aquell noi rosset que voldries com a gendre...
Això, sí, això mateix. No? Doncs aquest és el protagonista d'aquesta sèrie, que, com dèiem, és una comèdia sobre el golf, i que Wilson, que és qui interpreta doncs, un exgolfista professional de la carrera del qual doncs, va descarrilar quan tenia només 20 anys, i a partir d'aquí, d'aquest fracàs, i també un fracàs en el seu matrimoni, i a més ser acomiadat de la feina en una botiga d'articles esportius d'Indiana, doncs Price, que és el protagonista d'aquesta sèrie, interpretat per Owen Wilson, doncs posa totes les seves esperances de futur en un fenomen de golf dels 17 anys que s'anomena Santi i fa com si fos el seu entrenador o mànager d'aquest personatge. Sentim-ho.
Hey,
Eres ese golfista, ¿no? Bryce Cahill. Te llamaban Stick, ¿verdad?
Bien visto, soy yo.
Ese tío era el puto amo del golf. Salía en la tele y todo. Hoyo 12, pedazo de torneo. El de sobras. Me parece que sería el año 2009. Mete una bola en el lago y se le va la cabeza. Tiene una crisis psicótica. En directo, en la tele. Fue acojonante. Tiró los palos al agua. Seguro que ya no puedes ni mirar un palo después del pifostio aquel, ¿verdad?
Se suponía que mi vida iba a ser diferente. Yo no apostaría por el tío que veo en el espejo.
Aunque el divorcio ya está finalizado, queda pendiente la residencia.
La tenim a partir d'aquest dimecres a Apple TV Plus. Diuen que és una comèdia emocionant i optimista sobre la família que un escull i els seus secrets i que ens mostrarà el món del golf, aquest món tan glamurós i elitista com mai l'havíeu vist. Són 10 episodis. Aquí hi ha més teca.
Això mateix. I ara una sèrie també, un biòpic, que també de tant en tant arriben, i en aquest cas arribarà a Max, una sèrie que potser alguns recordaran el personatge Chavo del Ocho, no sé si recordeu el Chapulín Colorado, a personatges que s'havien vist, jo crec que anys 70, potser, més o menys, jo crec, o anys 80, i el que faran, el que estrenen avui és una sèrie que s'anomena Chespirito, i és una sèrie Chespirito, Sin querer queriendo, és el subtítol, diguem-ne, d'aquesta sèrie. És una sèrie biogràfica de 8 episodis inspirada en la vida i el llegat de Roberto Gómez Bolaños, una llegenda de l'entreteniment que va deixar gran empremta en la cultura popular de tota Iberoamèrica i també d'aquí d'Espanya, diguem-ne. I aquesta sèrie retrata la vida d'un home que va transformar el desig de provocar somriures en un llegat universal d'humor i tendresa. Va ser creador dels personatges entranyables com el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, i el seu talent no només va conquerir una nació, sinó que també va traspassar fronteres per instal·lar-se al cor de milions arreu del món, i a través d'un emotiu viatge que abasta des de la infantesa fins als anys de més èxit, entre les dècades dels 50 i els 80, la sèrie biogràfica ens mostra com un jove somiador va aconseguir obrir-se pas en una incipient indústria televisiva, enfrontant desafiaments personals, sacrificis i també la recerca de l'amor i el reconeixement.
¡20 minutos!
Este es el Chavo del Ocho, interpretado por el super comediante Chespirito.
Tengo los nervios de punta, Ñeca, pero es la primera vez que tengo miedo de fracasar. Se me tiene que ocurrir la idea del siglo.
No pasa nada, lo vamos a arreglar, como lo hemos hecho siempre.
Ahora sí voy a hacer la comedia que a mí me gusta. No quiero hacer comedia que mi familia no entienda. Lo único que le pido es que lea lo que traigo aquí.
No, don Genial, no me convenciste.
Este programa vale la pena.
Chespirito, des d'aquest dijous a Max, una oportunitat per conèixer aquesta personalitat que durant molts anys va entrar a milions de llars a tot el món a través dels seus personatges. I dijous també hi ha una altra estrena destacada a banda d'aquesta.
Sí, a Sky Showtime, plataforma que podeu trobar també dintre d'altres, a Movistar Plus, a Amazon Prime, a altres plataformes podeu trobar aquesta Sky Showtime, i s'estrena una sèrie que s'anomena Matices. És un thriller psicològic protagonitzat per Maxi Iglesias, Enrique Arce, també tenim aquí a Hobbit Keuchkerein, a Juana Costa, a Fariba Sheikhan, a Miriam Giovanelli, a Eusebio Poncela, a Raúl Prieto, a Luis Tosar i també al Zapataki, i narra la història de 6 pacients que es reuneixen en un apartat celler per completar un tractament d'un reconegut excepcional i carismàtic psiquiatre convertit en una eminència en el seu camp gràcies al seu famós mètode, que ha aconseguit un altíssim percentatge de cura entre els pacients més complexos i també difícils de reconduir, i després d'un insòlid tast cerimonial succeirà un fatídic fet que farà un gir inesperat als esdeveniments. Un intuïtiu tinent de la Guàrdia Civil es farà càrrec del cas i descobrirà la veritat dels traumes dels pacients.
No entiendo por qué no puede tener una consulta como cualquier psiquiatra.
Ya sabes que su método funciona así.
Este hombre dicen que hace milagros. Es mi última oportunidad.
Les doy la bienvenida a todos a Vrindavan.
Bienvenidos a su ceremonia de ruptura y renacimiento.
¿De verdad os creéis que con una copa de vino este tío va a viajar a lo más profundo de nuestro subconsciente?
¡Desde arriba!
Todo está en nuestra mente.
Per als que us agrada dosificar les sèries, estareu encantats perquè Max ha decidit llançar els tres primers episodis aquest dijous i després un capítol setmanal d'estrena fins a acabar els 8 de què consta Matices. Max, no, Sky Showtime.
Sky Showtime, sí.
I més propostes?
Sí, Netflix estrena divendres una sèrie que s'anomena Los Supervivientes i estem parlant d'una sèrie que fa un retrotiming, va 15 anys enrere, on hi ha la mort de tres joves que va destrossar un tranquil poble coster i ara el que fan és aquesta misteriosa mort d'una jove torna, diguem-ne, a posar-se sobre la taula i investiguen aquest, el que va passar fa 15 anys. Los Supervivientes, i són així.
¡Ahí está!
¡Giran! ¡Socorro!
Todo cambió ese día, cuando dos jóvenes se ahogaron. Otra persona había perdido la vida en el mar. Se llamaba Gabby Birch.
¡Cuidado, que vienen curvas!
¿Quién es?
Bronte.
Soy Kieran.
¿Kieran Elliot?
Netflix és la plataforma majoritària i, a més, produeix moltíssim. Per tant, les estrenes van de dos en dos, oi?
Sí, sí, i de fet, mira, arriba una sèrie coreana també el divendres, d'aquestes coreanes que funcionen molt i molt bé a nivell d'audiències. S'anomena Sin piedad de nadie i explica, doncs, una història d'una banda i diu que després de tallar els llaços amb aquesta banda, un antic gàngster torna per descobrir la veritat sobre la mort del seu germà, però la recerca el portarà fins a un camí de venjança sense retorn. És el nom d'aquesta... És la sinopsis d'aquesta sèrie i sona així.
És el hermano del senyor Nam. Respetadle.
Te estoy preguntando, ¿quién te envió tras mi hermano? Tus amigos son los primeros por los que voy a empezar. Y luego, le tocará a tu familia.
I acabarem amb un parell de propostes per començar amb bon peu la setmana vinent, per dilluns.
Sí, dilluns arriba també una sèrie que pot ser força interessant, també a Sky Showtime, s'anomena Mobland, i estem parlant de tres actors de renom, que és Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren, que protagonitzen la nova sèrie dirigida per Guy Ritchie sobre el crim organitzat mundial. I la història segueix el personatge de Brosnan, el cap d'una família del crim organitzat per lluitar pel poder dins d'un sindicat de crim global.
Me llamo Conrad Harrigan, hombre de familia. Y si enfadas a mi familia, ya puedes rezar. Estrechamos las manos que son de fiar y partimos las que no.
Me da que esto se va a salir de madre.
No preguntamos.
Un elenc brutal el que tindrem a Mobland. I una altra història per començar a saborir també dilluns.
Sí, una sèrie que també podrem veure amb Warner TV. Aquesta és una de les cadenes, diguem-ne, que es poden veure també en diverses plataformes. És una sèrie franc-belga de 6 episodis inspirada en les novel·les negres de l'escriptora supervendes de Camila Läckberg, productora executiva de la sèrie i la sèrie traslladada a l'acció i la intriga a França i autora d'aquesta novel·la, doncs, que podrem veure doncs, una sèrie d'acció, d'intriga amb aquest context francès i que a partir de dilluns es podrà veure a Warner TV. Erika.
És un juny que acabem d'estrenar i que arriba carregat de noves sèries, 4 de producció espanyola i amb molta oferta, com sempre, a Netflix i que anirem desgranant aquí setmana a setmana amb el Carles Gala. Gràcies i que vagi bé el dia.
Adéu-siau.
Sempre ens guardem una última història que ens acosta a la Lourdes.
Doncs sí, i avui vaig d'intel·ligència artificial, perquè si és veritat que té molts avantatges, ara veureu amb aquesta notícia que potser no en té tants. I és que una dona ha demanat el divorci perquè ChatGPT, o ChatGPT, va llegir en el cafè que el seu marit l'enganyava. I explico.
Aviam.
Doncs resulta que aquesta dona doncs, ha iniciat els tràmits de divorci després que aquest ChatGPT, interpretés les restes de cafè en la tassa del seu marit i suggerís que hi tenia una aventura. El fet, reportat per mitjans locals, va generar renou en xarxes socials i va tornar a obrir aquest debat famós sobre l'ús d'algunes persones que en fan d'aquestes eines tecnològiques. Segons el testimoniatge del marit, amb qui portava 12 anys de matrimoni i tenen dos fills, la seva esposa havia pujat una foto del fons de la seva tassa de cafè al bot, demanant-li una lectura en clau d'una pràctica que consisteix en endevinar el futur a través dels pòsits de cafè o de té. La IA hauria respost que l'home estava pensant a iniciar una relació extramatrimonial amb una dona el nom de la qual començava amb B. En la interpretació encara més radical, va afegir que l'engany ja estava en curs. La reacció de la dona no es va fer esperar. Primer el va fer fora de casa, després va explicar als seus fills que s'estaven divorciant i finalment li va enviar una notificació formal per part del seu advocat. Tot en qüestió de 3 dies. L'espòs sorprès es va negar a una separació consensuada i va qüestionar la validesa d'aquesta acusació basada en una lectura automatitzada. Per la seva banda, el seu advocat argumenta que les afirmacions d'un vot no tenen pes legal i que requereix el principi de presumpció d'innocència. El cas exposa els riscos de prendre decisions importants basades en suposades capacitats predictives de sistemes d'intel·ligència artificial. Encara que la pràctica de llegir el cafè té arrels històriques, tradicionalment ha estat exercida per endevins, no per vots entrenats en processament de llenguatge natural.
Ai, senyor, on arribarem?
Ai, senyor, ai, ai.
Molta fe té aquesta dona en la IA i en el ChatGPT, però com tu dius, abans ens fiàvem d'altres recursos i elements que hi havia propis de cada època, no?
Correcte.
O sigui que diré, va, sí. La dona va fer això i en 3 dies el va ventilar de casa.
Doncs sí, és totalment verídica.
Ho trobo increïble, però és que és boníssim.
És molt bona.
És molt bona.
S'ha viralitzat a Reddit i, òbviament, molts usuaris van reaccionar amb ironia. Però la veritat és que ara li hem trobat... Si algú vol preguntar-li, que vagi en compte. Segons quines coses.
Passen
si més
coses,
no.
Passen coses.
Exacte.
Boníssima, boníssima, Lourdes. Gràcies que i que acabis de tenir un bon dia.
Igualment, adéu-siau.
Pleguem veles, han estat 3 hores, que demà reeditem a partir de les 9:06. Adéu.